Deixeu-me que anem a tocar la porta d'un gran expert en política internacional. Deixeu-me dir, d'altra banda, que és una persona a la que jo personalment m'aprecio molt, perquè fa molt de temps que no ens veiem, però sempre per mi serà el gran Enrique Figueredo. Enrique, què tal? Bona tarda.
Sí, molt bona tarda.
Bona tarda. L'Enrique Figueredo és company del diari La Vanguardia, a la secció d'Internacional. Com assisteixes a aquesta trobada de l'OTAN? Hi ha un abans i un després de Madrid, Enrique, amb aquesta trobada, amb aquesta cimera?
A veure, jo penso que d'entrada haurem de veure si és tan històrica com ens estan venent des de la Moncloa, si, depenent una mica dels resultats que tingui la cimera, no? D'entrada és important, perquè s'està produint davant una situació que era gairebé inèdita, no? Que era l'atac obert en aquest cas de Rússia, contra un altre país sobirà, en el que seria una forma d'invasió, no? Llavors, clar, en aquest sentit sí que té una rellevància que no podem obviar, no? Veurem els resultats. Estàveu comentant ara mateix que el secretari general Stoltenberg li vol donar a l'OTAN un nou gir, no? Perquè l'OTAN havia estat una mica, no dic desorientada, però havia passat molts anys, especialment després de la Guerra Freda, però també una mica després, que era com una mena de no sé, d'unitat expedicionària que anava pel món, no? Afganistan, Iraq, tal. Ara torna a ser, pues, tornar una mica a la tradició de la Guerra Freda, no? Al principi aquest de dissuasió del que tant s'està parlant, no? Clar. I això encaixa amb aquest voler reforçar les unitats terrestres, com ara estàveu comentant, no? Les unitats de resposta ràpida, que li diuen, d'alta disponibilitat, que siguin molt més nombroses. Ja s'hi estava fent, fins ara. Hi havia molta dissuasió en tot el que era el front est, diguéssim, o la frontera est de la OTAN. S'havien reforçat amb missions com la policia aèria a la zona del Bàltic, s'havien fet a Polònia, a Lituània, reforços amb unitats blindades, però ara, davant aquesta, de lo que s'entén una amenaça molt més concreta i molt més evident, pues potser sí que sigui, depèn de les decisions que es prenguin, serà tan històrica com s'estan venent en aquests moments la cimera de Madrid.
En qualsevol cas, les conclusions a les que ja podem arribar és que això li costarà diners als estats, això ja ho ha dit tothom, aquests 300.000 efectius que vol disposar l'OTAN al que serien els territoris que fan frontera amb Rússia, també l'increment en la despesa militar, estàvem parlant del que fins ara era el sostre de despesa pel que fa al producte interior brut, passa a ser el terra, és a dir, crec, recordeu, ho estic dient de memòria, però crec que és un 2% del producte interior brut, el que a partir d'ara serà el mínim que els estats hagin d'invertir això. Més enllà d'aquest tema, Enrique, hi ha tota una sèrie de declaracions que crida l'atenció. Avui mateix la ministra d'Afers Exteriors de Gran Bretanya ha dit que cal fer fora a Rússia d'Ucraïna. Anem veient que dia rere dia el conjunt de les afirmacions comença a ser més fort i és com si alguns s'estiguessin preparant realment per un enfrontament potent, no?
Bueno, jo diria que són sobretot la part més anglosaxona de l'OTAN, no? Encapçalada pels Estats Units i per Gran Bretanya, que són els que tenen en aquests moments el discurs més fort, més bel·licós i més compromès, en certa manera, perquè, de fet, Estats Units i Gran Bretanya, i crec no equivocar-me, són els que estan enviant més quantitat de material i provisionaments per les forces militars ucranianes. Bé, no sabem si és que Estats Units i Gran Bretanya tenen la seva pròpia agenda en tot aquest conflicte, que segurament la tenen, no? Perquè no passem per alt que ara no consumim o no volem comprar gas rus, però li estem comprant quantitat de gas industrials a Estats Units que no ens ho pensàvem pas, ni ells mateixos, que acabarien tenint aquests guanys extraordinaris de cop i volta, no? Ja veurem, és difícil. Jo parlo amb molts experts i el desenllaç d'aquesta guerra és del tot incert.
Clar.
Hi ha moments en què sembla que serà més curta, hi ha moments que serà més llarga. Zelensky vol evitar que s'arribi a l'hivern, perquè arribar a l'hivern torna a ser una complicació extra i, a més, el fred complicarà moltíssim totes les operacions. Ara és un moment en què els combats s'estan fent, diguéssim, i permeteu la frivolitat, a temperatura més o menys normal.
Ja.
Però ja veurem. Sí que és veritat que hi ha moments, però podríem veure que, per exemple, Alemanya, França, tot i que continuen treballant en aquesta direcció, no utilitzen declaracions tan altisonants com el que jo dic, la vessant anglosaxona de l'OTAN.
Home, si em permets, justament ahir, crec que era ahir o abans d'ahir, Pedro Sánchez parlava del paper que aquests dos països als quals acabes de fer referència, França i Alemanya, havien de jugar en el que era la resolució del conflicte, no?
Bé, a veure, sempre se'ls demana, a França i a Alemanya, i especialment després de que va desaparèixer la canciller Merkel, que prenguin lideratge, i de fet, Macron ho estava intentant, el que passa que els resultats interns de les seves diferències comeses electorals l'han deixat una mica tocat.
Clar.
I ha hagut una mica de tancar-se en les seves casernes d'hivern. Ja veurem. És important perquè també aquí, i ja no vull obrir un nou front informatiu, però també el paper de la Unió Europea / OTAN, per això et dic que hi ha una vessant anglosaxona, Gran Bretanya ja no està en la Unió Europea, vol que la OTAN sigui potser més forta que la Unió Europea, però també es reclama que la Unió Europea tingui, com de fet té, però d'una manera gairebé testimonial, una força militar pròpia, doncs que aquest eurocuerpo, que és com se li diu d'una manera genèrica, doncs també contribueix d'una manera decisiva. Llavors, és que tots els papers estan una mica canviats. Tu parlaves abans de la despesa i només faig un petit parèntesi. Les barreres s'han aixecat, s'ha perdut com la por. El 2% ja feia molt de temps del PIB, que ja estava fixat fins i tot abans de l'arribada de Trump a la presidència dels Estats Units, però no tothom ho feia, Espanya no ho feia. I deia, bueno, no arribem a aquest 2%, però tenim moltes missions a l'estranger, on estem apujant a la OTAN en diverses operacions, i és veritat, però no serà suficient. I ara, fixem-nos en les declaracions últimes que va fer precisament el meu diari, no?, a La Vanguardia, el president Sánchez. Va dir, les izquierdas deberían perder ese complejo que tienen con la inversión o con el gasto militar. No sé si les paraules exactes eren aquestes.
Sí, però no, perquè sí.
S'està tot reformulant.
Sí, sí, està clar. Només una darrera cosa, Enrique, i no et molestem més,
no.
Perquè efectivament ahir assistíem a un titular que feia 100 anys que no es produïa, no?, que Rússia havia entrat en fallida econòmica. Això podria d'alguna manera precipitar la solució o no?
Mira, aquí sí que dono un pas enrere, no al costat, sinó enrere, perquè de temes econòmics realment no estic massa basat, però jo quan parlo a gent russòfila o russòloga,
sí,
que estudien els russos, molts em diuen, sembla que a Rússia no li està anant tan malament com ens agradaria als occidentals que els hi anés amb el tema de les sancions.
Yeah.
Però clar, no està gens ben vist en els mercats internacionals que un país no pugui fer front als seus pagaments.
Clar.
Per tant, s'haurà d'esperar.
Haurem d'esperar.
Reconec que no sóc un gran expert i prefereixo ser prudent.
No, i cosa que t'agraïm molt, no? Perquè no és tan habitual, de fet. Enrique, t'agraeixo moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres. Una abraçada gran. Moltes gràcies.
Un autèntic plaer. Una abraçada a tothom.
Gràcies. Adéu, bona tarda. 3:45, Enrique Figredo.